A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música...
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, avui és dijous, i això vol dir que és molta comèdia el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim, a veure, com ho direm, un bellaterrenc, però que és més santcugatenc, probablement les dues coses. Les dues coses, una cosa no elimina l'altra. Albert Roa, benvingut a aquest programa.
Benvingut i ben trobat, Eduard.
Doncs estic molt content que estiguis aquí i, a més, volia recordar-te una cosa que vaig escriure sobre el primer disc que vas fer després de molts anys, jo deia, en fa ara 3.
Com aquell que diu.
Com aquell que diu, exactament.
I jo deia... Una eternitat, 3 anys són una eternitat.
Perquè ara el que estem aquí és per presentar el nou CD de l'amic Albert Roda, que porta per nom el títol Pia, que està dedicat a la seva esposa, a la seva enamorada de fa moltíssims anys, mare dels seus fills, a més,
això.
Cosa important. I jo vaig escriure fa un temps una cosa que deia: algú que no el conegui podria pensar que Albert Roda s'ha begut l'enteniment. I a una edat que comença a ser considerable,
no direm,
es llança una aventura nova, res més lluny de la realitat, perquè ell ha viscut sempre dins i amb la música, igual com sempre ha fet de la seva vida una manera d'estar present en la societat amb l'afany de servir-la i de millorar-la, probablement perquè no s'entén a si mateix si no és així. Què et sembla, Alba?
Home, la veritat és que és un gran honor que em m'hagis dit això, perquè realment, doncs, una de les meves obsessions és servir els demés. Però per servir els demés també t'has de servir a tu mateix, perquè en el fons, doncs, aquestes, jo dic sempre aquella frase, una ha de ser lo suficientment egoista com per poder-se donar als demés.
Això hi ha gent que no ho entén, eh?
No, perquè es pensa que llavors, clar, l'egoisme aquest personal és una franja en la qual et pots tornar, anem a dir, molt egocentrista, diríem, no, com a tal. Però jo penso que sí, que si un no està tranquil mínimament, a uns nivells mínims, és molt difícil que també et puguis donar els demés. I per tant, doncs, per això faig música, per això faig teatre, per això faig política, per això faig moltes coses, de les quals, doncs, bé, petites coses, fidel a les petites coses que fan grans coses, intento que facin grans coses.
Clar, jo em diria que l'Albert Roda, amb els seus germans, en Frederic i l'Ignasi, l'any 67, 1967, van fer un grup que en Joan Oliver Pere IV, que era amic de la família, doncs parlant i quin nom li posarem i quin nom li posarem, va dir amb aquella saviesa i al mateix temps amb aquell sentit de l'humor tan brutal que tenia, de la ironia, sí, inclús sarcasme.
És un sarcasme, sí.
Inclús sarcasme. És un sarcasme. I va dir, home, si tenim tres rodes, doncs tenim un tricicle. Va. I per tant, el tricicle. El tricicle que després és un nom que el grup de MIM internacional que tenim a Catalunya doncs va adoptar, però eliminant l'article.
Sí, sí.
O sigui, no és el tricicle, sinó tricicle.
Ah, això mateix.
Precisament perquè existia ja el tricicle que éreu vosaltres.
Ens va trucar, ens va trucar una vegada des de Madrid. El Paco Mira es va trucar en aquella època, cap a l'any 76, 77, no? Es va trucar quan ells començaven. I va ser una anècdota molt divertida perquè estava a Ràdio Espanya, allà a Madrid, i llavors els van dir, ara os pondremos una canción que cantabais hace unos años. I li van posar la cançó nostra, perquè a mi m'havia gravat un CD, o un disc, i llavors van dir, no, que no som nosaltres. I llavors es van entrar que existíem nosaltres com a tal, no?
O sigui,
que havíem existit.
O sigui, que ells no ho sabien. Que...
No, ells no ho sabien, perquè clar, nosaltres ens vam dissoldre l'any 74 o 73, 74, vull dir, de fet. I ells van començar el 74-75,
sí,
per tant, anem a dir, és una generació una miqueta més posterior a nosaltres, i no ho sabien, llavors van quedar de pedra, i van dir, ara què fem? Ens van trucar i ens van demanar el permís per posar-se el tricicle, i evidentment nosaltres els hi vam donar, els cors, nosaltres ja no actuàvem, però creiem que d'alguna manera doncs, ells tenien una altra projecció, i bueno, generosament els hi vam cedir el nom.
Trobo que està bé, però jo la veritat és que em pensava que havia sigut que ells, el saber que hi havia un grup que portava aquest nom, ho havien comentat amb vosaltres, que vosaltres m'havíeu autoritzat,
sí,
però que havia hagut un acord previ, no per una circumstància com aquesta que expliques,
sí,
que
és
prou,
sí, és
que és prou divertida. Que és prou divertida.
Però Madrid, això. No?
Bé, Álvaro, ara tenim un nou disc que és Pia,
sí,
i que
no sé per què, però
has fet i que has fet també amb en Joan Figueres,
sí,
la producció i els arranjaments, la direcció musical, igual com vas fer amb l'anterior, una gravació que jo haig d'anticipar que és molt bona, amb un grup d'instrumentistes considerable,
sí,
considerable pel que avui en dia es fa, i que sona molt bé. I jo diria que per començar, quina cançó vols que soni d'entrada?
No sé, diverses, però per exemple n'hi ha una que potser doncs, té un missatge que actualment doncs, té un cert sentit, que és un poema del Brossa que es diu Jocs d'escacs.
El joc d'escacs us ho posem amb la música de l'Albert Roda i el text, el poema del Joan Brossa. Escoltem-lo.
De vegades els himnes són per aquells que estan sota la terra. I nosaltres vivim encara en el sinistre destí dels homes. I mirem com juguen escacs. Avancen els peons per molts que en caiguin. Salten com el cavall i ràpids. Obliquen com l'alfil. Sacrifiquen la dama i ja quasi perduts enroquen. Sacrifiquen la dama i ja quasi perduts enroquen. El rei aguanta fort però segur, tots els atributs, sceptre i corona. Acabarà caient. Mirem com juguen escacs. Mirem com juguen i mirem com juguen i mirem com juguen els cans.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, aquí tenim instruments, tenim trompetes, que és una marxa militar, pràcticament és una marxa militar, però clar, el contingut del...
del poema
del que
és,
diu,
és...
del que diu el Brossa no té massa a veure.
No té desperdicis. Que penses que, clar, quan vaig escoltar aquest poema, quan el vaig llegir, i quan vaig parlar amb el Figueres, jo li vaig dir, escolta, jo penso que això és una mena de joc d'escacs que dona la sensació que els peons, evidentment, són els soldats, que tots els altres, els reis, els cavalls i tots els tiren endavant perquè es vagin morint, i per tant hem de dir, doncs això dona la sensació que és com una mena de marxa militar, d'aquelles marxes militars angleses que en el seu moment es feien, i volia que hi haguessin doncs aquests instruments concretament, no? Doncs el flautí, el tamborolet i en fi, les trompetes, que siguessin com una mina, un simulacre de marxa militar, no? Però en el fons, vull dir, és una alegoria a la pàtria, diríem, perquè clar, a vegades els himnes són per aquells que estan sota la terra, vol dir que d'alguna manera moltes vegades els himnes i la força de la gent que d'alguna manera es posen endavant i llavors...
Els himnes i les banderes.
I les banderes, i per tant hem de dir, doncs, té molta significació, i al final, que evidentment, doncs, que el rei aguanta fort però segur que amb tots els atributs, sceptre i corona, acabarà caient, o sigui, és un legat a la república absolut, diríem això, no? Té una aquesta intenció en la qual doncs, crec que la música també s'ha de dir al text.
I estem precisament dins, o més o menys dins, d'una situació que s'acosta molt a això. Bueno, ara hem sentit una gravació feta, però ens agradaria sentir una cosa en directe, una cosa que tu estàs aquí amb la guitarra, ho haig de dir als meus oients, aquí estan preparats perquè puguis cantar i puguis dir, ara quina escolleixes?
Potser faria, si després la poseu amb el CD, jo posaré el Donzelleta Bruna, que la Donzelleta Bruna és un poema del Joan Oliver, que és molt senzill, és un poema que diu Donzelleta Bruna, cabell de Venus, sèria com la lluna, erta com un fus.
Que té una força,
no siguis aixina,
musical.
No siguis aixina, que és aixina quan poses els ulls aixinats, aixina, que em fas molta por i sembles l'espina quan eres la flor. És un poema molt maco, molt senzill, però que vull dir que li vaig donar una mica una sensació de rock country, diríem, no?
En el primer CD, en l'anterior, vull dir, teu, també hi havia poemes d'en Joan Oliver.
De Joan Oliver, sí.
Perquè vol dir que tens
una certa tendència. Sí.
Doncs a veure, escollem aquesta Donzelleta Bruna, que la faràs directament,
això
i
mateix.
A continuació, quan acabis, el posarem.
El posaràs. Per tant, a mi, doncs, es veu com vaig fer la cançó i de quina manera hem fet els arranjaments.
I com sona després.
Però això es va repetint successivament amb unes intercalacions d'uns solos de guitarra que fa el Pau Figueres, que són genials i que per tant anem a dir, doncs, és un gran honor que m'hagi fet aquests solos.
Jo comentava que podia ser el del Dire Straits, gairebé.
Doncs més o menys té aquesta tendència.
Ara ho escoltarem, tal com està gravada.
Donzelleta bruna, cabell de Venus,
sèrie com la lluneta, com un fus. No miris així, que em fas molta por. I sembles l'espina quan eres la flor. Mira'm d'uns alleta ben de fi, de fi. Si tu eres negreta, jo sóc en negrí. Tu eres negreta, jo sóc en negrit. Si tu eres negreta, jo sóc en negrit. Bruna, capell de Venus, sèria com la lluna, com un fus. No miris així, que em fas molta por. I sembles l'espina quan eres la flor. Mira'm d'uns alleta ben de fi. Si tu eres negreta, jo sóc en negrit. Si tu eres negreta, jo sóc en negrit. Lleta bruna, capell de Venus, sèria com la lluna, com un fus. No miris així, que em fas molta por. I sembles l'espina quan eres la flor. Mira'm d'uns alleta ben de fi. Si tu eres negreta, jo sóc en negrit. Si tu eres negreta, jo sóc en negrit.
Ara entra, entra, perquè el Pau Figuera ja ha acabat pràcticament.
Ja ha acabat, ara és el final, però ja hi ha coros i coses d'aquestes.
Hi ha les coses d'aquestes. I realment, en Joan Oliver, si hagués escoltat aquesta cançó, no sé quina reacció...
No, li hagués encantat, perquè ell era molt marxós, el Joan Oliver. La veritat és que ha al·lucinat les músiques que fèiem amb ell. Era un,
o sigui,
un personatge,
aquesta,
també dic, era...
Aquesta adaptació, no?, a partir d'uns poemes i que tenien sempre una segona intenció, a part de la gran qualitat que hi havia,
sí,
una qualitat musical, en el
sí,
fons,
sí,
eh?
Sí.
Hi havia un ritme, una cadència, que era extraordinària.
Sí, sí,
en canvi, tenia aquesta potència. Clar, a veure, la nova cançó apareix en un moment determinat, amb aquell article d'en Serra Ima, que diu calen cançons d'ara en català.
Sí.
Cançons d'ara perquè, efectivament, hi havia tot un cançoner molt, molt antic i molt bo, i molt interessant, però el que no hi havia era l'equivalència, per exemple,
diríem, no?
el cantautor francès, el cantautor italià, inclús.
Sí, sí. És que nosaltres ens vam empaltar de la cançó francesa,
cançó francesa.
Vull dir, això segur. Vull dir.
Clar, quan tu penses que el primer grup dels 16 jutges estava format per el Delfí Vella, que era metge.
Sí.
O sigui, el Miquel Portamós, que era llibreter,
i
crític de cinema.
El Remei Margarit.
El Josep Maria Espinàs, que era escriptor i treballava amb publicitat.
Amb
l'agència de publicitat al carrer Tosset, etc.
Era copy.
Exactament. El Remei Margarit. Els primers era gent que, en el fons, jo diria que mai van per entendre ser professionals de la cançó.
No, venien de la societat civil, de diferents activitats. El que sí que estaven units, anem a dir, per un tema bàsicament de llengua, per un tema de cultura, per un tema de territori, i per tant doncs es van ajuntar per això, no? I per tant...
I és curiós una cosa...
Una gran feina,
Àlvar, que molta gent no recorda, probablement, i és que L'efecte dels primers 16 jutges, quan va començar a sortir, per exemple, Montserrat, Joan Manuel Serrat, que ja tenia... potser ja anava amb una altra intenció, ja es veia que anava amb una altra línia, no cal dir-ho, doncs, en Lluís Llach, etc. I en Joan Ramon Bonet, que el germà de la Maria Mar Bonet...
també, sí senyor.
Doncs quan va sortir això, quasi paral·lelament, al cap de pocs anys, quan es va produir aquell fet de la cançó mediterrània, el festival de la cançó mediterrània, en Sant Banà, amb la Salomé,
sí.
I el Raimon.
El Raimon, perdó.
El Raimon.
El Serrat primer anem a dir amb el tema de l'Eurovisió, que en el fons també... Doncs,
no, va ser posterior.
Va ser posterior. Ja quan el Serrat ja estava
molt més llançat i per això ja va entrar. Però vull dir que paral·lelament es va produir una cosa molt curiosa i és que a partir d'Ediciones Harmónico, que era del que era un que editava les partitures de cançons i començava... Sí. Que a partir de... Va començar sobretot...
No sé si era Borràs, no.
No, Algueró.
Algueró pare.
Doncs llavors, a partir d'aquí, van agafar i van començar cantants com José Guardiola, i dic José perquè era José Guardiola.
Sí.
O Las Hermanas Serrano.
Sí, sí.
Lita Torelló. Doncs van començar a intentar intercalar, gravar unes cançons en català. Llavors feien versions d'estàndards italians o francesos o americans inclús, però fer-ho en català. Hi havia una línia, podíem dir-ne, com ho dirien, no política, però una línia més...
més de defensa de la llengua.
Exacte, i una línia una mica comercial que deia a veure si podem aconseguir alguna cosa més.
Bueno, esclar, vinculat a la política no podies estar en aquella època, era l'època del ple franquisme, per tant, hem dit, no podies estar vinculat a la política, però sí a la resistència.
La resistència, exactament.
La resistència és el que estava, tot el tema de la Cova del Drac, totes les actuacions de Guillem de Fach, tota una sèrie de gent en la qual doncs, van fer unes aportacions impressionants amb el món de la llengua i de la cultura catalana. Cosa que en aquests moments, jo no dic que qualsevol temps passat fos millor, el que passa que en aquell moment sí que es tenia que fer allò perquè no hi havia rets comercials, i per tant hi havia individualitats i no hi havia conjunts, i en fi, tot això doncs, va produir una certa conscienciació de país, no? I de llengua i de cultura, i això se li ha d'agrair, anem a dir, a la nova cançó catalana, no? Ara, en aquests moments, aquest tema del cantautor també existeix, també hi ha alguns cantautors. Potser les lletres en alguns moments no són una miqueta més... No són tan reivindicatives, són més melòdiques, s'utilitza més la música com a tal per fer un reclam i no, el poema com a missatge. També, doncs, si entres dintre d'un cercle comercial, evidentment, doncs, avui en dia es demana això. I això és el que jo penso que s'hauria d'intentar, doncs, bueno, no abandonar, però no abandonar tampoc la part, diríem, els poemes que diuen alguna cosa, i a partir d'aquí, doncs, fer cantautors. I, evidentment, si no estem dintre d'una línia comercial, la gent és el de menys, però si pots donar-li un toque amb el poema que tingui una mica més de línia comercial, jo penso que estaria molt bé.
Fem un toque, això que acabes de dir. Què podríem escoltar dels Xpia en aquest moment? Hem escoltat ja, doncs, el joc d'escacs, hem escoltat ja, doncs, la lleta bruna. Què podríem posar?
Mira, jo faria un poema que és de la Dolors Renau, que és santcugatenca de tota la vida, i per tant hem de dir, doncs, ella em va enviar un poema, el va enviar per Facebook, i el vaig veure, em va semblar que tenia molt sentit, era un poema, anem a dir, no trist, però sí melancòlic, anem a dir, en un moment determinat, i jo d'aquí vaig voler fer una espècie de música tipus bolero, una mica bolero, diguem, no? I llavors...
Que és el número 6 del
disc. Sembla que és el número 6,
del disc.
Plou de nit. Però jo la cantaré, anem a dir, en plan cantautor, i llavors en el disc veieu que hem fet una mena de gir per cantar una mica de bolero.
Escoltem una part teva una mica inicial en directe aquí amb guitarra sola, després en parlem amb el disc.
Un silenci llispunteja llocs de pluja, repicant sobre el marbre de la nit, pel finestró entreobert d'escletxa fina, entre un bri d'aire, un raig de llum petit. La nit escampa arreu immòbils, hores que remuguen
com pregàries del neguit. De les lloses s'alcen agres les veus mortes, però beneïda sigui aquesta nit. Ara plou més i globs de pluja allunyen del finestró entreobert les ombres i silencis del petit matí. I respira el dia, i respira l'aigua i l'aire humit, i respira vida, i respira la nit. I respira el dia, i respira l'aigua i l'aire humit, i respira la vida, i respira la nit, la nit.
I ara ho escoltem, però amb una mica d'efectes.
Un silenci llispunteja globs de pluja repicant sobre el marbre de la nit. Del finestró entreobert d'escletxa fina entre un bri d'aire, un raig de llum petit. La nit escampa arreu immòbils hores que com pregàries del neguit. De les lloses s'alcen agres les veus mortes, però beneïda sigui aquesta nit. Ara plou més i globs de pluja allunyen del finestró entreobert les ombres i silencis del petit matí.
Efectivament, hem escoltat els efectes de la pluja, aquest poema de Badaló Renau. Hem de dir que va haver un moment aquí a Sant Cugat, jo recordo un grup que es deia Amics de Tothom,
La Tutumada.
I la Tutumada va organitzar, com a mínim que jo recordi, dos o tres concerts amb gent de la Nova Cançó.
Sí, em sembla que hi havia el Cabrerizo i la Montse Gené i molta gent a medida aquesta que, bueno, de tota la vida d'aquí.
I aquí al costat, el que en diuen avui, el jardí dels monjos o del Paga-li Joan.
El Paga-li Joan, doncs, sí. Jo dic el jardí dels plataners.
Els plataners. I recordo la primera vegada que vaig veure en Lluís Llach, que el van espantar. O sigui, espantar vull dir donar-li una espenta.
Una espenta.
No espantar-lo de por. Una espenta perquè no sortia, no s'atrevia.
Jo tinc una anècdota amb el Lluís Llach, me'l recordo, que nosaltres a l'any 72, 73, em sembla que va ser 72, em sembla, vam fer una actuació al Victòria, a Barcelona. Sí. Hi havia el Joan Baptista Humet, l'Ovidi Montlló, la Maria del Mar Bonet, i la segona part la feia tota el Lluís Llach. I la que era la mànager del Lluís Llach, em sembla que era la Núria Batall, que era la Núria Batall, li va dir amb el Frederic, perquè el Frederic era teatrero, feia coses de teatre, el meu germà el Frederic, i li deia, escolta'm, per què no li ensenyes una mica a vocalitzar en Lluís Llach? I vèiem el Lluís Llach, cagat de por, però cagat de por, i prenent ous, fent una d'això, per la veu. Sí. Però estava, però que nosaltres anàvem una miqueta així en plan totalment surrealista i sense cap mena d'escrúpol, i anàvem a cantar allà, no vegis. O sigui, em sembla que darrere nostra anava la Maria del Mar Bonet, i la Maria Bonet li dic, escolta'm, jo no vull anar darrere del tricicle perquè em destiroten el pati de butaques. I l'Ovidi va dir, no, doncs ja em posaré jo darrere del tricicle. I amb l'Ovidi vam tenir molt bona relació, vam anar a cantar junts per tot arreu de Catalunya i va ser una època de resistència que anàvem sense cobrar ni un duro. L'única cosa que fèiem era que ens convidàvem a sopar. O sigui, la gent que organitzava ens convidava a sopar.
Hi havia una diferència substancial, i era això que apuntàvem abans, que hi havia una lluita per la llengua, sí, i per la cultura, sí, i tot plegat, sí. I es considerava que era un servei. Això que dèiem abans, al meu principi, que sí, tu sí, comentat, sí, era un servei a Catalunya, un servei al país, sí. I això estava ben vist. Aquí, a Sant Cugat, va haver gent que va sortir, hi havia en Pere Codó,
sí, que molt bon cantautor, també, en el
la Campmany, sí. El Campmany també va començar a sortir, que ara està amb el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell, sí. També va sortir en aquell moment per fer cançó, i amb aquest primer que estava dient abans del primer concert, hi havia en Llach, però hi havia en Serrat inicialment.
No, Serrat no hi era.
No amb aquell que dius tu.
Amb aquest del Teatre Victòria.
Amb el que dic aquí, que es va fer la tutumada.
Aquí la tutumada, em sembla que va venir el Serrat, però no ho sé segur.
Sí, seguríssim.
Jo Lluís Llach sí que el recordo, perquè hi vaig anar, però el Serrat jo diria que no hi vaig anar i no el recordo ara.
Sí, el recordo que lluïssim perquè tothom sortia cantant el drapaire.
Sí.
Soc el drapaire, dic que jo era una cançó que tenia,
que tenia
força en aquell moment, i va ser així.
No, i francament el Serrat, evidentment, doncs, fa una certa pena que ara ja doncs, estigui criticat per tota una gent, a medida la qual doncs, vol crear un país, i va fer molt bona feina. La veritat, el Serrat, des del punt de vista de la cultura i de la llengua, francament, se li ha d'agrair tota la vida, tant al Raimon, al Serrat, al Lluís Llach, en fi, totes aquestes persones. El Pi de la Serra, sobretot, el Pi de la Serra.
Jo penso que més a més, el Serrat és representatiu del que és Catalunya.
Sí, 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 per això. No, no, era,
és a dir, el Serrat era fill d'un català i d'una aragonesa.
Sí, sí, sí.
I com a conseqüència, doncs, per exemple, la cançó aquella inicial, Por las mañanas, Rocío,
El
mediodía calor, doncs era
por las tardes, no sé, jo quiero ser labrador.
O sigui, és una molt representativa, sí, del que suposava en aquell moment.
I després continuava cantant en català, o sigui, aquesta era una entrada del castellà, però després parlava en català. Clar.
I a més hi ha una cosa que també és discutible. Jo sempre la dic aquí en aquest programa, ara estem parlant de cançó, podríem parlar de teatre, podríem parlar de dansa, d'algú que fos. I és el judici que ha de mereixer un artista d'entrada de ser pel seu art.
Això.
D'entrada.
Sí.
Que després pugui haver-hi unes consideracions al marge d'això,
que estan vinculats a la seva actitud política
o no, o social. Aquest és un altre tema,
és
no?
Evident,
és a dir, evidentment, si un senyor canta molt bé, però fa un frau d'agenda brutal, milionari, doncs a mi em semblava molt malament.
Sí.
Al marge que després pugui escoltar una cançó i digui que bé,
quin ofici que té. I...
Ah, exactament.
No, l'ofici no treu, anem a dir, doncs, les actituds, anem a dir, polítiques o de les seves opinions personals, diríem.
Va haver-hi una altra evolució amb la cançó interessant, que va ser el grup de folk.
Sí,
vull dir que
els Terbo 3 i tota una sèrie d'aquesta gent.
A partir d'aquí, el grup de folk va sortir amb aquell mític concert a la Ciutadella,
sí.
Doncs, que va reunir molt, que ja feia dies que anaven, que funcionaven, però va reunir, i es va mostrar que hi ha una, diguem-ne, segona generació,
sí.
Que empalmava i que feia allò, ho convertia en potent. Sí, però el
que estava més dintre de la música tradicional, diríem, no? O sigui, jo diria que la cançó catalana, o sigui, la cançó d'autor catalana no és una cançó tradicional, bé, dels arrels tradicionals, però de fet és molt més, té molta més personalitat, diríem, no? Tot el tema que porta Jordi Fàbregas amb el Tradicionarios, que fa una feina brutal i interessantíssima, i que moltes vegades no els hi donem la importància que té, això, no? té un públic determinat, i després també tota la cançó catalana també té un altre públic en el qual doncs, està vinculat amb la cançó tradicional de Catalunya.
És que si volem parlar de cançó, hem de parlar de tota mena de cançó.
Sí, sí,
es dona una altra circumstància que avui en aquests moments que és una mica, com a mínim, no dic curiosa, però que significativa. No? Hi ha un munt de gent molt jove, i no de Barcelona, sinó a totes les comarques de Catalunya, que estan guanyant públic i molt públic i canten en anglès directament.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
I a més, tu els escoltes, si tu no tens idea de qui és aquella cantant o aquell cantant, i les escoltes i dius, a veure, aquest no ho sé, a veure, aquest sona Texas, aquest sona... Pennsylvania...
Hi ha unes certes vinculacions a coses que estan escoltant i, per tant, a dir, doncs, això la gent ho mama. I, per tant, dir,
el Ramon Mirabet és un exemple clàssic d'això. O sigui, és un cantant que surt de la comarca d'Osona i que, en fi, està cantant amb un anglès que diries
que és d'aquí.
Sí, no el diries. Bueno, cantem coses d'aquí i canta una altra de les meves.
Potser m'agradaria cantar una... Aquest que potser és la que dona... Bueno, potser cantaré, anem a dir-la, de tant en tant, que és una cançó que vaig fer jo des d'un punt de vista romàntic. Evidentment li vaig dedicar a la meva senyora.
A la Pia.
No sé per què es diu Pia, però bueno. Diu així. De tant en tant sorgeix la vida plena, al meu costat ben tendre, l'amor i la passió. Com el sol quan desperta, per sobre la carena, un raig lluent com l'or. I la claror t'encega, com aire de tempesta, a prop d'una il·lusió. De tant en tant el cos és massa feble, i sembla que t'empenta com una brasa en flor. Tinc massa temps a perdre, com resisteix la cendra d'aquella flama en joc, que el temps no deixa veure, perduts en la conquesta de tot el meu anyon. De tant en tant no sóc capaç d'entendre que les seves carícies hi trobo el seu paradó. D'aquells dies de festa que resisteix a veure camí que hem fet tots dos. Tan sols una certesa, l'estimo sense pressa i un bes en l'horitzó. De tant en tant es fonen les besades i tantes abraçades que fan sentir la por. De porta ben tancada, que s'obre amb l'albada el cor i els meus records. El temps ja se m'acaba, només una pregària d'amor entre tots dos. De tant en tant sorgeix la vida plena, al meu costat ben tendre, l'amor i la passió. Com el sol quan desperta, per sobre la carena, un raig lluent com l'or. I la claror t'encega, com aire de tempesta, prop d'una il·lusió.
Molt bé, molt bé.
És molt... una lletra que, evidentment, pot fer la gent que tenim una certa edat.
De tota manera, a veure, que tenim una certa edat, però edat física.
Física.
Però que, en canvi, has de tenir una certa edat mental.
Sí, però...
i poètica per poder mantenir-ho.
Per mantenir-ho. Perquè... No, i clar, aquest poema és d'així d'imatges, de situacions, de moments, que penso que són molt importants, a dir...
En aquest sentit, hi ha hagut també, quan va començar la nova cançó, hi havia aquest grup dels 13 jutges, i que hi havia molta, molta varietat, perquè la veritat és que n'hi havia molta de varietat. Mm-hmm. Sobretot en l'últim, en Pi de la Serra, seria un representatiu d'una gran diferència, així com uns partien de la cançó francesa, volien reproduir Brassens, volien reproduir Jacques Brel, volien reproduir una sèrie de cantants francesos. Sí. En canvi, doncs, Pi de la Serra...
Blues.
Tendia...
Blues anglès, americà,
i tendia, i tendia, i finalment...
El rock blues.
Això al principi, eh?
Sí, sí, sí.
Jo sóc Francesc Pi de la Serra, fill de Terrassa i Sabadell. De sí, la raça d'on tinc ara potim força'm a la pell.
Sí. No, no, Pi de la Serra és genial, és un personatge que ha fet moltíssim pel blues i pel jazz, i per tant, em dic, doncs, està molt més vinculat amb aquest sector, que no pas anem a dir la cançó com a tal, però sí les lletres seves. Jo me'n recordo una cançó seva que era molt directa, si els fills de puta volessin no es podria veure el sol,
sí, sí.
Que el tio cantava amb una mala llet, que deia, escolta'm, que això ho cantava en l'època franquista, eh? Sí. Vull dir, per tant...
És curiós això que dius, Albert, és curiós ara recordar, em fas recordar, com en un moment determinat, en ple franquisme, com apuntaves, aquests cantants anaven a Madrid.
Sí, sí.
Cantaven, omplien la universitat.
I tenien prestigi.
I tenien prestigi.
Sí, cosa que ara...
És curiós, eh?
Ara em costa de veure que tinguem prestigi nosaltres a una...
Cap, però hi havia...
A una Espanya, n'he dit, en rància, que en aquests moments no acaba de funcionar.
Hi havia aquest fet que el que s'entenia era el contingut en el sentit polític i social,
sí, sí, sí. Sí, sí.
I en canvi al marge de si estava cantat en una llengua o estava cantat en una altra.
Sí, sí.
Jo penso... Per què s'ha perdut això? Doncs jo penso perquè hi ha hagut moltíssima gent, o alguna gent, que ha treballat molt perquè això fos d'aquesta manera, a la contra. Mm-hmm. Perquè jo penso que la majoria de gent que anava d'allà de forma doncs, totalment voluntària i que s'ho passaven bé i que aplaudien i que els reclamaven que vinguessin, no? que tornessin,
sí, etcètera. Sí, el Ramon a la Universitat de Madrid. El... No, no, la veritat és que jo penso que en aquells moments, o sigui, Espanya sempre ha tingut una certa... diríem no enveja, però sí una admiració per tot el que ha sigut Catalunya i les seves cançons i la seva música i per tant hem de dir, el seu teatre també, diguem, quantitat de gent, actors de teatre que s'han anat allà a Madrid i han triomfat allà a Madrid perquè també teòricament tenien un prestigi determinat aquí a Catalunya. I aquest prestigi potser s'ha anat perdent ara perquè el tema de la política ha passat en primer terme i en canvi el tema de la cultura és més del segon terme. Però pensem que la identitat catalana, si no hi ha música, si no hi ha cançons, si no hi ha teatre, si no hi ha cultura, és molt difícil crear identitat a través de la política.
I tant.
I menys a través de banderes i coses. Jo penso, sincerament, vull dir, no la sensació que en aquests moments ens falta, anem a dir, aquesta potència aquí catalana, que vull dir que la inversió en cultura tindria que ser molt més important, però molt més important del que en moment està siguent per la cultura catalana com a tal. No dic que siguem endogàmics, però sí que aquesta cultura catalana hauria de trepitjar territori castellà i anar a cantar les nostres cançons allà.
Però ho han d'acceptar-ho. Han d'acceptar
sí,
que
però jo penso... O sigui, aviam, a Espanya,
espero...
Espanya hi ha gent intel·ligent.
Sí, mai, per
jo sempre dic, per descomptat... Per tant, jo penso que segur que... jo prefereixo inclús, doncs, si en un moment determinat em demana, escolta, em venia a fer un concert a Segòvia, a Madrid, el que sigui, m'encantaria potser més que fer-lo aquí, perquè en el fons, vull dir, aquí ja és una cosa més endogàmica, ho tenim tot una mica més après, però fer-ho allà estaria molt bé que la gent catalana que cantés en català i que pogués, anem a dir, doncs, introduir alguna cançó en castellà tranquil·lament, sense cap mena de problema, no tinc cap mena de problema amb la llengua. Però sí que, d'alguna manera, doncs, el prestigi de Catalunya tindria una certa força.
Esperem-ho, confiem en que sigui així, perquè, si no, malament, tenim mala peça al taler.
No,
jo
penso que...
Jo la veritat és que, bé, jo també amb tu tinc l'esperança de que sigui d'aquesta manera, perquè el que no es pot perdre mai és aquesta il·lusió, per una banda, i aquesta força de poder fer coses i aquestes ganes de... Bueno, aquí tenim 15 cançons, tenim 15 himnes a la vida, a l'amor, a la natura...
A mi m'agradaria acabar amb una del Chrysler, del Narcís Comadira,
sí.
Però que en lloc de cantar-la allò
que sigui
punxada.
Bueno,
que sigui punxada.
Jo diria que estem acabant, però que Jun Jugrar, que encara i potser més que mai no vol ser altra cosa que poeta de la paraula i del so,
sí.
I de les llums i dels colors... i d'aquesta convivència que s'hauria de fer amb tots els que estan aquí i no els que estan aquí també.
Això mateix.
I
perquè la veritat... De fet, en el CD poso una referència dedicat una mica a tota aquesta gent que ha treballat i que està, anem a dir, doncs, privada de llibertat i, per tant, és un petit reconeixement amb ells també. Dic, si es pot fer, perfecte.
I què posem en aquest moment? Què vols escoltar?
Noia que seus al Chrysler, que és la número 12. És la 12, no la 13, és la 12, eh?
És la 12. Sí. Això ho sabem segur. Sí. O sigui que no hi ha cap problema. Escoltem aquesta i diguem, Àlvar, que, en fi, no cal dir-ho, esperem el proper CD.
No ho sé. La veritat és que costa molt esforç, no des d'un punt de vista de treball, que això no em preocupa, però sí des d'un punt de vista financer. Em puc permetre fer-ho perquè doncs, tinc gent que m'ajuda i tot així, però esclar, arriba un moment que té...
Per cert, qui vulgui comprar aquest CD, com ho pot fer?
De fet, està penjat al Spotify. O sigui, per tant, es pot entrar en Spotify i suposo que em sembla que hi ha un 0,012 cèntims, vull dir, les pot escoltar allà, tranquil·lament.
Pots comprar...
I llavors, si es vol comprar, doncs ho pot demanar aquí a la ràdio, que jo deixaré uns quants aquí a la ràdio expressament, per intentar anar, doncs, promocionar les cançons.
O sigui, que Ràdio Sant Cugat, el que quan a l'Hospital 12-14, teniu, si voleu...
A partir d'aquesta tarda. A partir d'aquesta tarda, jo CDs, deixaré aquí 20 CDs. Exclusius.
I si no, Spotify i...
Els 5 primers que arribin el tindran gratuït.
Què dius ara?
I els 15 següents, doncs, valdrà 10 euros, bàsicament, perquè m'ajudin a pagar la inversió.
Molt bé, Alba. Felicitats per aquest disc, per aquest nou disc, que respon molt a aquesta filosofia de vida que tens tu, i que jo comparteixo gairebé al 100%.
Bé, tinc un mestre que ets tu.
Moltes gràcies.
Vinga.
Noia que seus al Chrysler, aturat sota els plàtans, que ens mira sense veure'ns i somrius confiada amb el teu capell tendre, l'estiu del 34. Noia que seus al Chrysler un diumenge mudada, no et troba la llum viva i el bellugueig dels arbres. Tens al davant la vida certa d'enamorada. Noia que seus al Chrysler amb la mirada clara, entre tu i jo s'estenen més de 8 anys encara. I enmig de tota una guerra que ni t'imaginaves, noia que seus al Chrysler mentre el futur s'atansa, aferra-te a la vida que caldrà defensar-la dels mesquins que t'envolten i de nits de besardes. Noia que seus al Chrysler l'estiu del 34 i que ara no recordes aquell fraseig de l'aire, ni el vestit de viscosa ni el capell d'ala blanca. Noia que seus al Chrysler aturat sota els plàtans, ens mira sense veure'ns i somrius confiada. Noia que seus al Chrysler l'estiu del 34 i que ara no recordes aquell fraseig de l'aire.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
And my destination Comparteix les teves nits amb la millor música. Imagine all the people sharing all the world you are. La música que vols a Jukebox.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Estem escoltant un fragment de Manol Escó de Puccini que aquest dissabte estarà al pati de l'Escola Municipal de Música. Estaran, però a través d'una pantalla, una òpera a l'aire lliure amb una transmissió que es farà en directe des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, com deia, de Manol Escó, de Giacomo Puccini, i que es passarà, em sembla recordar, a 350 ciutats de tot Espanya. Però comencem per avui. Avui l'agenda del cap de setmana ens diu que dijous a les 9 al MUT del Casal de Torreblanca, Pulmón Beatbox, amb en Dani Lleonard, o sigui, en Dani Pulmón Lleonard, que va estar aquí en el nostre programa fa ja una temporada i mitja, dues temporades, i que tornarà perquè en Dani Lleonard, que aquí actuarà al MUT amb veu, teclat i loops, ha obtingut el primer premi com a beatboxer d'Espanya i ha de concursar a Estats Units com a beatboxer mundial, una carrera llançada d'en Dani Lleonard, aquí volem felicitar des d'aquí. El divendres, demà, a 8:45, visites de nit amb música, en aquest cas l'evolució arquitectònica del claustre, amb Pau Codina, violoncel, és a dir, visita cultural, visita arquitectònica, però també música, música de violoncel. I el dissabte, a les 7, al Casal Torreblanca, impressionant, la Lliga d'Improvisació dels Tallers de Teatre de Sílvia Cervant, que continua amb els equips verds versus equip groc. Aquesta serà la penúltima perquè la final es farà a la Festa Major, ja ho explicarem la setmana vinent, i que porta moltíssims grups interessantíssims per poder treballar. També el dissabte, és a dir, que a les 6 de la tarda, a la plaça del Coll, hi haurà un concert de música coral en diferents cors de la ciutat, bàsicament els cors de l'aula de so que estan allà al costat mateix. Serà potser un concert d'una hora, una hora i mitja aproximadament, que serà públic i serà gratuït. I el diumenge, a les 12, del migdia, al Celler Modernista, jazz. En aquest cas, jazz amb en Lluís Coloma piano i amb Blas Picón Quartet, blues i boogie-boogie. I, amics, tanquem el programa ja, esperant que la setmana que ve puguem parlar amb una de les guanyadores dels Premis Max, que s'otorguen aquest dilluns vinent a Sevilla, i entre els quals hi ha la nostra conciutadana, la que era fins fa poc conciutadana nostra, la Marta Angelat. Esperem que obtingui aquest premi, per què no? I fins la setmana vinent. Adeu!
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.